Molt bon dia, són les 8.
Dia, avui esperem un cel ben ras, ben net de núvols i amb una temperatura que pujarà al centre del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com es deu? És dijous 30 d'octubre. Comencem el supermatí, aquesta hora informativa que tenim per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui tindrem diversos temes sobre la taula. Tot plegat us explicarem, parlem de fet, sobre la Fira de Sant Andreu de Torroella, amb una de les més antigues i més emblemàtiques de les comarques gironines, però que aquest any no podrà comptar amb animals per motius sanitaris. També parlarem que el col·lectiu On Tot Comença 03 ha començat una iniciativa legislativa popular per reformular la Llei d'Educació de Catalunya i un decret amb l'objectiu de garantir una regulació comuna i de qualitat per totes les escoles bressol de 0 a 3 anys. O parlarem de les ordenances fiscals de Palafrugell. Avui tindrem doncs això al bloc informatiu, però també anirem fins a la Bisbal d'Empordà, perquè la conversa que farem serà amb David Catà, de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, perquè ens explicarà i per conèixer més sobre Cartabó a taula, una iniciativa que fusiona gastronomia, creativitat i ceràmica per enfortir la identitat local. Parlarem amb ell, però també avui, com que és dijous, coneixerem les estrenes de pel·lícules, de sèries, també tant als cinemes com a les plataformes, i ho repassarem amb l'Ignasi Herbat. Tot plegat, doncs, en aquest matí, com deien, de dijous, ara que són les 8 i un minut, i tenim unes temperatures prou fresques. Per exemple, a Palamós els termòmetres marquen 16 graus, a Begur 15, en el cas de Palafrugell pràcticament també 15, i 13,6 a Calonge. I dit això, anem a repassar els titulars. Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I comencem doncs, explicant-vos el que us dèiem, que la Fira de Sant Andreu de Torroella, una de les més antigues i emblemàtiques de les comarques gironines, no tindrà aquest any animals per motius sanitaris.
La decisió arriba després que la Generalitat de Catalunya hagi prohibit temporalment les fires ramaderes amb animals arran de diversos brots de dermatosi nodular contagiosa detectats a l'Alt Empordà i el Gironès.
El col·lectiu On Tot Comença 03 ha començat una iniciativa legislativa popular per reformar la Llei d'Educació de Catalunya i el Decret 282/2006. Tot plegat amb l'objectiu de garantir una regulació comuna i de qualitat per totes les escoles bressol de 0 a 3 anys.
Segons les impulsores, l'actual normativa és obsoleta i desconnectada de la realitat actual de la primera infància i no recull les necessitats dels infants ni les condicions laborals de les professionals del sector. Per això demanen una actualització legal que segur equitat i coherència en tots els centres.
I seguim explicant més titulars. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Les primeres protestes del sector agrícola ja comencen, han començat aquest dimecres en resposta a la mala gestió de la crisi sanitària derivada de la dermatosi nodular contagiosa que afecta el bestiar boví.
El Gremi de la Pagesia Catalana ha emès un ultimàtum a les administracions implicades i ha posat en marxa una campanya d'accions coordinades liderada pel col·lectiu Revolta Pagesa.
I les jugadores del sènior femení del club bàsquet, del club Bisbal Bàsquet, han denunciat aquesta setmana que van ser gravades sense el seu consentiment a les dutxes del pavelló municipal d'esports de la Bisbal.
Segons el comunicat fet públic aquest dimecres a la tarda, diverses membres de l'equip van detectar la presència d'un telèfon mòbil enregistrant-les, fet que consideren una gran vulneració de la seva intimitat i també de la seva dignitat.
I el ple de Palafrugell ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026 que mantenen congelada la major part dels impostos i de taxes. Tot i això, hi ha increments a l'IBI, la taxa d'escombraries i el servei d'aigua, i l'equip de govern defensa la contenció fiscal com una prioritat. Sentirem les principals declaracions, també doncs, quines són les valoracions que s'han fet des de l'oposició, però també us hem d'explicar més temes. Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè han trobat un cos sense vida d'un home al mar davant de la platja d'Es Monestri de Sant Antoni de Calonge.
La policia local ha tret el cos de l'aigua i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació que apunta a un possible suïcidi. La víctima seria Mehmet Vilabert Bezek, home de 44 anys, veí de Lloret de Mar i ciutadà espanyol d'origen turc.
I al Baix Empordà s'ha sumat al Dia Mundial de l'Ictus amb una exposició i un nou grup de suport.
L'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell acull l'exposició artística Maletes de Vida i s'ha creat un grup de suport per a pacients i famílies amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
L'Ajuntament de Palamós ha tancat també aquesta setmana, aquest dimecres, la primera edició de la campanya Temps de Taverna, amb un homenatge a Josep Maria Torner Sami Moni, que és el fundador de la taverna Can Moni i que va morir el mes de gener.
L'acte s'ha celebrat a la Sala Noble de l'Ajuntament de Palamós, on l'alcaldessa i el regidor de Turisme han lliurat una placa commemorativa a la seva vídua, Anna Margarit, amb la presència de representants del gremi local de tavernes de Palamós.
Les 8 i 5 minuts. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i Segueró reconeix que encara no hi ha novetats amb el problema que tenen els propietaris del passeig marítim amb la llei de costes. És el que ha explicat Maurici Jiménez en aquest programa.
El Batlle ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha detallat els passos que s'estan seguint per mirar de tirar endavant la reforma del passeig del mar o també la incorporació del nou giratori a la zona de Segueró.
I el Rally Costa Brava Històric en reuneix 126 equips de 12 països en la seva 22a edició.
El ral·li amb 1.000 quilòmetres de recorregut és una de les cites més destacades del calendari europeu. La prova combina la conducció diurna i nocturna per carreteres mítiques del país, recuperant l'esperit de les grans proves del passat.
Aquestes són les notícies que us ampliarem aquí al Supermatí, però també tenim més titulars perquè més enllà del Baix Empordà passen coses. A Santa Coloma de Farners, a la Selva, la policia investiga el robatori de peces de bronze de diverses làpides del cementiri municipal. L'Ajuntament ha demanat civisme i col·laboració ciutadana per evitar nous actes vandàlics, especialment a les portes de la Festa de Tots Sants. El consistori ha reforçat les tasques de neteja i manteniment per garantir un espai de respecte i memòria per a les famílies. Fa dos mesos, un incident similar va tenir lloc al cementiri de Palau d'Anglesola, en aquest cas a la comarca del Pla de l'Urgell, on es van sostreure a prop de 80 quilos de bronze. I a les Terres de l'Ebre, el municipi de Godall, el Montsià, treballa per recuperar la seva memòria documental després dels aiguats que van inundar l'Ajuntament i van malmetre completament l'arxiu municipal. L'aigua i el fang van destruir documentació dels últims 25 anys i precisament també s'inclouen registres de naixements, defuncions i documents de la cooperativa agrícola de Godall. Els tècnics de l'Arxiu Comarcal del Montsià i també el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya treballen des del primer dia per assecar i preservar els documents, però ja diuen que és una tasca que pot allargar-se durant anys. I una tarda tensa a València, on famílies de les víctimes de la Dana han reclamat justícia durant el funeral d'estat celebrat a la Ciutat de les Arts i de les Ciències. L'acte presidit pel rei Felip ha recordat a les 237 persones que van perdre la vida ara fa un any. Les protestes han esclatat en veure el president valencià, Carlos Mazón, a qui moltes famílies acusen d'haver omès el seu deure durant la tragèdia. Els crits de Mazón dimissió o assassí es van repetir tant a dins com a fora del recinte, enmig d'un ampli dispositiu de seguretat. En aquest cas, el rei també demana rigor i serenitat per extreure lliçons i millorar la resposta davant futures catàstrofes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix aquest dijous al Senat per ser interrogat pel cas Koldo en una sessió que es preveu llarga i crispada. La cita, impulsada pel Partit Popular, busca aclarir possibles casos de corrupció en contractes públics durant la pandèmia. Sánchez és el segon president en exercici que compareix en una comissió d'investigació després de José Luis Rodríguez Zapatero. Això va ser l'any 2004. L'oposició aprofitarà la sessió per posar a prova els suports parlamentaris del govern en un moment en què Junts ja ha trencat amb els socialistes. Aquestes són les notícies que us expliquem també aquí al Supermatí, però ara que són les 8 i 8 minuts, tornem cap a casa perquè hem de fer un cop d'ull al temps. I com sempre, doncs, farem el cop d'ull al temps, us ho explicarem amb l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia. Com anem?
Bé, però bé, de fet, avui vam dir que els núvols ja han marxat, fa sol des de primera hora, però què és el que tindrem en aquest dia?
Després del cel tapat i dels plogims que han deixat dècimes de litre a gran part de la comarca aquesta passada nit i matinada, el front ja s'han retirat mar endins, ja tornem a tenir aquest cel serè i amb aire renovat, amb aire de nord, vent de nord, que ha fet que hi hagi una mica de tràngol marítim, no gaire fort, i que ha fet que la temperatura baixi. Ara mateix tenim 13, 14 graus a l'interior, en sector a tota la comarca, per tant, temperatura que ha estat més baixa que les últimes que fa 24 hores enrere, i que avui també farà que la temperatura, aquest cel serè, faci que la temperatura torni a pujar. Per tant, esperem altre cop valors que puguin fregar o superar lleugerament els 20 graus a l'interior, amb una jornada que estarà plenament assolellada. De cara a demà, continuarem amb aquesta situació ben estable, amb intervals de núvols poc importants i amb una mica de vent de garbí una mica més important.
Moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta previsió meteorològica i anem ja a sentir el comentari d'opinió. Avui, amb Josep Maria Soler.
El passat diumenge 26 d'octubre, l'Agrupació Cultural i Sardanista de Palafrugell va tenir el goig de participar a la trobada organitzada a Montserrat per l'obra del Ballet Popular. Una trobada multitudinària de sardanistes d'arreu. Entre les sardanes que s'hi van tocar, hi destacava l'estrena de Festejant 75 anys a Montserrat del mestre Josep Gassuí Serra. Després de la missa conventual i de les sardanes a l'esplanada, l'agrupació de Palafrugell va poder deixar constància del seu 30è aniversari al mur de Pep Ventura, del Camí dels Degotalls, on hi podrem trobar des d'ara el clau votiu d'aquesta efemèride. Un dia inesborrable, tot coincidint amb el 75è aniversari de l'obra del Ballet Popular i en ple mil·lenari de Montserrat. Felicitats, doncs, a l'Agrupació Cultural i Sardanista de Palafrugell i per molts anys. Que tingueu un molt bon dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, la Bisbal d'Empordà ha estrenat Cartabó a taula. És una iniciativa que fusiona gastronomia, creativitat i ceràmica per enfortir la identitat local. El projecte impulsat per la Federació de Comerç amb el suport de l'Ajuntament té com a símbol del cartabó de ceràmica una peça històrica que ara es transforma en una icona culinària. Per saber-ne més, avui parlem amb David Catà de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut aquí al Supermatí. Tenim ganes, no?, de saber d'on neix aquesta iniciativa.
Bueno, d'aquelles converses que a vegades els que estimem el comerç de la Bisbal i els que estimem la Bisbal, doncs, sorgeixen. Un dia estàvem parlant dos o tres persones i parlant del comerç, d'accions que podríem fer, va sortir l'idea de la gastronomia, que els bars tenim molts de bars, que, bueno, i de fer alguna activitat per unir-los. D'aquí va sorgir la idea inicial.
Com es pot definir Cartabó a taula?
És molt senzill, és a dir, l'entrepà Cartabó, cada bar o restaurant que participa, vale, és lliure de fer-ho de la seva manera. Les úniques condicions que es trobaran els clients que hi vagin és que és un entrepà, vale, partit per la meitat, d'un gust d'un costat, d'un gust d'un altre, servit amb la típica rajola del Cartabó.
O sigui, dos gustos.
Ah, exacte, així de senzill.
I tots els restaurants tindran els mateixos gustos?
No, cada bar i cada restaurant, vale, que vol que hi participa, ho fa a la seva manera, ho fa al seu gust. Per posar un exemple, Cala Pilar Domingo en fa un que és la meitat de botifarra de perol, bueno, la meitat que és botifarra de perol i l'altra meitat que és amb esvergínia i formatge blau. Vull dir que una altra amb botifarra de Can Fita, blanca i negra. I així ens prova tots els bars.
I com és que s'ha escollit el Cartabó, precisament?
És la rajola més típica de la Bisbal. Vull dir, no hi ha una rajola més identificativa de la Bisbal. Aquesta i l'Espiral podrien ser les dues, però el Cartabó és la rajola més típica de la Bisbal, que la gent identifica, sobretot els bisbalencs, amb la ceràmica de la Bisbal.
Quan va començar, diríem, vam poder descobrir aquest Cartabó a taula?
Mira, el dia 25, dintre de les activitats de la Fira de la Cervesa Artesanal, la Bisbal Bisbeiro, es va fer la presentació, que el bar El Raval va fer el primer Cartabó, que el va servir a la gent que va assistir a la fira. I a partir d'aquell dia ja es pot acostar a tots els bars que hi participen.
I com va anar aquesta primera, dir-me, aquesta estrena?
Va, fantàstic, vull dir que va arreglar existències, vull dir, com que gràcies a l'organització de l'Ajuntament i a les activitats de l'Associació de Ceramistes, aquella fira va ser un èxit, hi va haver molta gent, i molta gent va poder degustar el primer Cartabó, vull dir que va arreglar existències el primer dia. I ara, doncs, ja m'han comunicat alguns bars que ja estan començant a servir a l'ús i que cada dia hi ha gent que els hi demana.
Em deies, no?, que són diversos establiments. Quants són, sí, concretament?
8.
Són 8, en aquest cas. Sí. Com s'ha fet la tria d'aquests bars, no, i restaurants?
No, senzillament dintre de la Federació del Comerç els hi han proposat a tots els associats i ells voluntàriament s'hi han adherit.
I com han estat, com ha estat la rebuda?
Molt bé, perquè, a veure, la Federació de Comerç sempre mira de fer activitats, però sí que és ben cert que està molt orientada al comerç i a la dinamització comercial. I una acció per a bars individualment no s'havia fet mai. Per tant, ells ho han rebut molt bé, i la resta de companys de comerços i establiments també, perquè, bueno, el que és el menjar i la ceràmica aquí a la Bisbal, doncs, està molt arrelat.
Parlem, no, d'aquest entrepà, però la campanya aquesta va acompanyada d'alguna altra cosa?
Sí, ara actualment hem fet la presentació, hem fet la carta ja pública dels diferents cartabons que poden trobar a les nostres xarxes socials i a partir d'aquí tenim diverses accions que estem treballant, des de càpsules de vídeo perquè es vegi com fan el cartabó al propi establiment, a un concurs de cartabó, a una ruta del cartabó i a fer-se el teu propi cartabó. Vull dir, 4 o 5 accions que s'anirien prorrogant durant l'any.
No, perquè em deies això, no?, de fer aquesta ruta, però, esclar, penso, no, són grossos aquests entrepans, perquè si hem d'anar fent rutes, potser acabem tips, no?
No, ruta, no per fer la mateixa, evidentment, vale? O, bueno, si es fa en grup, vés a saber, no, sí, poden fer degustacions, però no, és una ruta que seria, doncs, amb un mes, amb dos, etcètera, com una espècie de passaport.
D'acord.
Que puguin anar fent a tots i tastar-los a tots.
Perquè, és a dir, el cartabó es pot menjar durant tot el dia o és només esmorzar, és dinar, sopars?
Cada bar i cada restaurant no l'escut. Per exemple, el restaurant l'escut ho fa com un plat, no per esmorzar ni per berenar, sinó com és un primer plat. Però la majoria d'altres bars es pot degustar o per esmorzar o per berenar. O per sopar, fins i tot, com és el cas de Cala Pilar Domingo.
I en què creieu que pot ajudar aquest projecte també, doncs, a part de la restauració en el comerç de la Bisbal?
També, sobretot per donar visibilitat en el sector dels bars i restaurants de la Bisbal, vale? Sobretot del sector dels bars, que és on està més orientada l'acció. Vale? Tenim diversos bars amb una professionalitat i una qualitat que doncs, ens agrada explicar el que tenim a la Bisbal i creiem que això pot ser un punt molt positiu.
Ja ha començat, no? Tenim doncs, aquests cartabors, ja diríem, a les diferents cartes. És molt recent, però hi ha una primera valoració?
Sí, sí, actualment vaig parlar amb ells, amb alguns d'ells, després de la fira. El mateix dia 25, el dissabte, ja van començar a servir i ha sigut cada dia un degoteig, vull dir que cada dia hi ha gent que el va demanar.
Hi ha constància que des d'alt, o sigui, gent d'altres poblacions de la comarca també van a la Bisbal a demanar-ho?
Actualment no, perquè és una cosa molt recent. Sí que aquell dia, el primer dia de la presentació de la Fira de la Cervesa, sí que va haver molta gent de fora, vale? I per tant vam poder degustar i esperem que ho repeteixin.
Estem parlant amb David Catà, de la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, sobre aquest cartabó a taula, aquesta iniciativa, doncs, que diríem que és això, aquesta fusió entre gastronomia, la creativitat, la ceràmica, no, per enfortir aquesta identitat de la Bisbal d'Empordà. Hi ha algun aspecte que hem de destacar?
No, senzillament que és una acció que hem fet conjuntament amb l'Ajuntament, vale, per donar visibilitat en aquests bars de la Bisbal, per la seva qualitat, la gastronomia i unit a la ceràmica que tant ens estimem aquí a la Bisbal.
Doncs bé, ja en tindrem més ocasió de parlar-ne més endavant per veure també com va aquesta campanya i felicitats i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I dit això, anem ja a repassar les notícies més destacades d'aquí del Baix Empordà. Tot plegat quan són les 8 i 1 i 21 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I com us dèiem, doncs precisament aquest any també a la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, una de les més antigues i emblemàtiques de les comarques gironines, no comptarà amb animals per motius sanitaris. La decisió arriba després que la Generalitat de Catalunya hagi prohibit temporalment les fires ramaderes amb animals arran de diversos brots de la dermatosi nodular contagiosa que s'han detectat tant a l'Alt Empordà com també al gironès. Carla Salom.
A causa d'aquesta situació no es podran celebrar actes tradicionals com el concurs de gossos de Tura, les exhibicions de el concurs de coloms de raça ni la mostra habitual d'animals de granja. Malgrat això, l'Ajuntament ha decidit mantenir la fira i reforçar les activitats culturals, lúdiques i familiars. El programa inclourà cercaviles, la fira en el record, mercats artesans i d'alimentació, així com la mostra d'entitats locals. Amb aquesta oferta es vol preservar l'esperit de la fira com a punt de trobada social i comercial, més enllà del component ramader. La regidora de promoció econòmica, Dúnia Oliveres, ha destacat la ràpida reacció de l'organització per mantenir la celebració amb una proposta atractiva. També ha volgut mostrar un suport explícit al sector ramader que viu moments difícils per l'afectació de la malaltia. La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia vírica del bestiar boví que provoca nòduls a la pell, febre i pèrdua de gana. No és perillosa per a les persones, però es transmet fàcilment entre animals per contacte directe o a través d'insectes. Tot i les restriccions, la Fira de Sant Andreu 2025 manté el seu compromís amb la tradició, el sector primari, el comerç local i el dinamisme social de Torroella de Montgrí.
De fet, també ja hi ha les primeres protestes del sector agrícola que han començat aquest dimecres en resposta a la mala gestió de la crisi sanitària derivada de la dermatosi nodular que afecta, recordem, el bestiar boví. El Gremi de la Pagesia Catalana ha emès un ultimàtum a les administracions implicades i ha posat en marxa una campanya d'accions coordinades liderada pel col·lectiu Revolta Pagesa. Maria Alzina.
El comunicat adreça reclamacions específiques a tres nivells d'administració. A la Conselleria d'Acció Climàtica, el Gremi exigeix 2 dies per posar ordre a la base de dades i eliminar granges inactives i que s'assumeixi directament la gestió de la vacunació amb un termini de 10 dies per vacunar el 100% dels animals. Un dels membres de Revolta Pagesa Girona, Simon Coll, descriu com a desgavell l'organització de les granges que tenen el departament i reclama que hi posin ordre.
Estan parlant d'uns percentatges fins que no pugui haver-hi immunitat, hi ha uns percentatges tant d'animals com d'explotacions vacunades, i ens trobem que aquí hi ha un desgavell brutal a dintre del departament. Per exemple, s'estan comptabilitzant granges que no hi ha ni un animal, s'estan comptabilitzant com si hi haguessin animals. I ells diuen que ells no ho saben si hi ha animals, vull dir que porten un desgavell des del de dalt de tot fins al de baix de tot, i aquí no s'escapa ningú.
Pel que fa al Ministeri d'Agricultura, reclama que s'agilitzin les valoracions dels buits sanitaris i que es comuniquin les indemnitzacions en un màxim de 10 dies. També es demana donar llibertat a Catalunya per aplicar un pla d'actuació propi adaptat a la realitat del territori. A la Comissió Europea, el sector demana una revisió urgent dels protocols sanitaris vigents, que considera desproporcionats i desconnectats de les especificitats locals. El gremi denuncia que la desorganització del sistema sanitari i la lentitud de la resposta han impedit una actuació eficaç. La situació, afirmen, continua fora de control i està afectant greument les explotacions del país.
Moltes gràcies, Maria Alzina. Canviem de tema, ara que són les 8 i pràcticament 25 minuts. El ple municipal de Palafrugell ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026. És un document que manté la majoria d'impostos i taxes congelats. L'Ajuntament aposta per la contenció i només aplica ajustos necessaris per garantir la qualitat dels serveis municipals i complir la normativa estatal. El regidor d'Hisenda, Marc Piferrer, destaca que l'objectiu és donar estabilitat als veïns i veïnes i contenir la pressió fiscal en un context econòmic encara marcat per la inflació.
De la modificació d'una sèrie d'ordenances fiscals que van íntegrament lligades amb el pressupost que aprovarem en el proper ple. De totes les ordenances fiscals n'hem modificat unes quantes.
Entre els tributs que es mantenen sense canvis hi ha l'impost sobre vehicles, el d'activitats econòmiques, el de construccions i obres i la taxa d'obertura d'establiments. Pel que fa als ajustos, l'impost sobre béns immobles augmenta un 2%, una xifra inferior a la inflació actual. Es mantenen totes les bonificacions vigents i s'amplia la destinada a la instal·lació de plaques solars, que ara també beneficiarà hotels. La taxa d'escombraries, això sí, s'incrementa un 22% per adaptar-se a la normativa estatal que obliga a finançar el servei només amb aquesta taxa. El nou contracte de recollida, previst per al pròxim any, ha de millorar el servei, però també comporta un cost superior. Els usuaris de la deixalleria tindran una bonificació del 35% amb un lleuger increment d'aquesta bonificació. També s'aplica un increment del 5% en la taxa del servei d'aigua, motivat per l'augment dels costos generals. I les ordenances fiscals s'han aprovat amb els vots a favor del govern municipal, format pel Partit dels Socialistes de Catalunya i Som Gent del Poble, l'abstenció d'Esquerra Republicana i En Comú Podem i el vot en contra de Junts i Vox. Esquerra Republicana reconeix que la situació actual fa difícil baixar les ordenances, però ha reclamat que hi hagi més bonificacions. Ho justifica el portaveu Marc Casanovas.
És difícil també perquè tots vivim el dia a dia de la ciutat on som, tot puja, i això és una cosa molt complicada, i moltes vegades ens trobem que l'única solució és o congelar o pujar, quasi bé és impossible baixar, però crec que la feina que hem de fer molt fortament tots plegats és treballar amb les bonificacions, és a dir, treballar amb les bonificacions per a aquelles persones que ho tinguin més difícil tinguin la capacitat també de pagar aquestes ordenances que pugen i pugen i pugen.
D'altra banda, Junts per Palafrugell ha calculat la suma de l'increment de les taxes des que hi ha el govern actual. El portaveu David Martín critica que la ciutadania no pot fer-hi res davant de l'increment de taxes i impostos.
En la taxa de l'ús privatiu d'instal·lacions esportives, un increment del 6,12%, en l'IBI un increment del 7,7%, en la taxa d'aigua un increment del 15,8%, el mateix que el clavegram, que depèn de l'import de l'aigua. En el mòdul bàsic d'ICIO, que per bé que aquest any no es toca, es va tocar en els dos anteriors, un 20,7%. En la taxa d'ocupació de via pública, per aquells qui la modificació d'aquest any afecta, d'un 21%, i en la taxa d'escombraries d'un 43,6%.
I d'altra, entre altres qüestions, Palafrugell en Comú Podem reclama bonificacions a la ciutadania que faci bé el reciclatge i tingui conductes cíviques. El portaveu Josep Ferrés demana valorar el residu.
No és que nosaltres veiem malament un increment del 22%, inclús fins i tot potser podríem trobar bé un increment del 50%, si volguéssiu, sempre i quan hi hagués a canvi unes bonificacions prou substancioses perquè les coses quedessin anivellades.
I en el cas de Vox, doncs, no va fer intervencions al ple municipal d'aquest dimarts. I canviem de tema. El col·lectiu On Tot Comença 03 ha començat una iniciativa legislativa popular per reformar la Llei d'Educació de Catalunya i un decret, concretament el decret 282/2006, amb l'objectiu de garantir una regulació comuna i de qualitat per totes les escoles bressol de 0 a 3 anys. Carla Salom.
Segons les impulsores, l'actual normativa és obsoleta i desconnectada de la realitat actual de la primera infància i no recull les necessitats dels infants ni les condicions laborals de les professionals del sector. Per això demanen una actualització legal que asseguri equitat i coherència en tots els centres. El passat 20 d'octubre es va constituir oficialment 152 federaris al Parlament de Catalunya, entre ells Judit Mora i Marina Solano del Baix Empordà, que participen activament en el moviment des dels seus inicis. Aquesta acció obre el procés legal per la recollida de signatures amb un mínim de 50.000 firmes vàlides perquè la proposta es debati al Parlament. El col·lectiu s'ha fixat com a meta arribar a les 100.000 signatures. La proposta s'ha elaborat de manera col·lectiva amb l'aportació de més de 40 escoles bressol d'Osona i el Lluçanès i ja ha estat presentada a tots els grups parlamentaris. També s'ha donat a conèixer en una jornada multitudinària a Vic amb la participació de més de 1.000 professionals de 43 comarques i experts de reconeixement internacional. El col·lectiu fa una crida a la ciutadania i als mitjans per donar suport i difusió a la iniciativa. Defensen que reconèixer el valor del 0 al 3 és fonamental per assegurar una educació infantil digna i visibilitzar la tasca essencial de les professionals del sector.
Les jugadores del sènior femení del Club Bisbal Bàsquet han denunciat que aquest passat 29 de setembre, això vol dir de fa un mes, van ser gravades sense el seu consentiment a les dutxes del pavelló municipal d'esports de la Bisbal d'Empordà. Segons el comunicat fet públic aquest dimecres, diverses membres de l'equip van detectar la presència d'un telèfon mòbil enregistrant-les i és un fet que consideren una greu vulneració de la seva intimitat i dignitat. Maria.
Els fets han estat denunciats als Mossos d'Esquadra i a la policia local i van provocar una reunió d'urgència amb l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, el regidor d'Esports i la regidora d'Igualtat per consensuar mesures de seguretat als vestidors. Un mes després, però, cap de les actuacions acordades s'ha dut a terme, segons afirmen les jugadores. Per això exigeixen mesures immediates i transparència en la seva aplicació, així com terminis clars per garantir la seguretat als espais públics esportius. El Club Esportiu Bisbal Bàsquet ha emès un comunicat oficial també on expressa el seu suport total a les afectades i qualifica els fets de gravetat extrema. El club denuncia que encara no s'ha actuat amb la celeritat necessària, tot i que les autoritats municipals es van comprometre a aplicar mesures. Les reformes reclamades inclouen la instal·lació de càmeres de videovigilància al vestíbul, la col·locació de plafons opacs, l'elevació de les parets dels vestidors i dutxes, el tintat dels vidres del passadís i l'execució de les obres pendents per ampliar els vestidors promeses des de fa 7 anys.
I troben el cos sense vida d'un home al mar davant de la platja d'Es Monestir a Calonge i Sant Antoni. La policia local ha tret el cos de l'aigua i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació que apunta un possible suïcidi. Joan Coll.
Segons ha avançat la periodista Tura Soler a El Punt Avui, un veí que caminava per la cala d'Es Monestir a Calonge ha vist aquest matí un cos que flotava al mar i era arrossegat pel corrent. Ha avisat immediatament els serveis d'emergència. El primer cos a arribar ha estat la policia local i un dels agents ha entrat a l'aigua per recuperar el cadàver i traslladar-lo fins a la sorra on s'ha fet l'aixecament amb la presència del metge forense. Durant la inspecció de la zona, els agents han localitzat una motxilla a les roques de l'Espigó que contenia documentació i pastilles d'antidepressius. Tot apunta que podria pertànyer a l'home mort i que podria tractar-se d'un suïcidi a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Segons les primeres identificacions, la víctima seria Mehmet Vilabert Bezek, home de 44 anys, veí de Lloret de Mar i ciutadà espanyol d'origen turc, amb antecedents per un cas d'agressió sexual l'any 2012. L'autòpsia es practicarà a les properes hores a l'Institut de Medicina Legal de Girona, que haurà de determinar les causes exactes de la mort.
El Baix Empordà s'ha sumat al Dia Mundial de l'Ictus amb una exposició i un nou grup de suport. Per exemple, a l'ABS de Palafrugell hi ha l'exposició artística Maletes de Vida i també s'ha presentat un grup de suport per pacients i famílies amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell. Joan Coll.
Ahir dimecres 29 d'octubre, el Baix Empordà va commemorar el Dia Mundial de l'Ictus amb dues accions destacades que posen el focus en el suport emocional i la visibilització de les persones que han patit aquesta malaltia. D'una banda, el Centre d'Atenció Primària de Palafrugell acull l'exposició Maletes de Vida, una proposta creativa que utilitza l'art com a eina terapèutica. A través del collage, la pintura i la narració, les persones afectades creen objectes simbòlics que reflecteixen la seva experiència vital. Aquesta iniciativa, reconeguda amb un premi dels Premis Unitat Dictus Girona 2024, mostra com l'expressió artística pot facilitar la rehabilitació emocional i enfortir el vincle amb familiars i cuidadors. A més, s'ha posat en marxa un grup de suport per a persones afectades per ictus i els seus acompanyats, també al CAP de Palafrugell. El projecte compta amb el suport de l'associació Ictus Girona, l'Ajuntament de Palafrugell i l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell. El grup ofereix un espai per compartir vivències, rebre informació i sentir-se acompanyat durant el procés de recuperació.
Això, doncs, per celebrar aquesta diada, no? Però podríem dir que també, us podem explicar que a Palafrugell també s'organitzen trobades cada dues setmanes, els dijous a la tarda a Can Genís, per tractar les conseqüències de la malaltia. És una iniciativa oberta a tothom, impulsada per l'associació Ictus Girona. Recordem que les activitats, com dèiem, que es fan a Can Genís, a les 4 de la tarda la terapeuta Colette Martí condueix exercicis de moviment conscient i ho explica Carol Garcia, que és membre del grup Ictus Girona.
Perquè ella també te dona un missatge que no és fes això, fes allò, sinó amb la manera, de la millor manera que tu sentis o com tu ho creguis i fas aquests estiraments de tot el cos.
I d'altra banda, les trobades, i també hi ha a les 5 de la tarda la psicoterapeuta Carmen Gispert, que fa un taller de suport emocional i psicològic.
I arriba un moment de que ens deixem anar i expliquem coses que no sé, que a vegades ens guardem a dintre i ho deixem anar, i això és una teràpia que va molt i molt bé, a part de lo que ella ens explica, que sempre és molt interessant i és molt, molt reconfortant la feina que ens fa.
Són paraules del representant de la delegació al Baix Empordà, Joan Sunyer, que també recorda que els ictus són la primera causa de mortalitat a l'estat espanyol en dones i la segona en homes. És més freqüent a partir dels 55 anys, però pot afectar en altres edats. I a més, una de cada 5 persones espanyoles té el risc de patir-ne un a la pròxima dècada, però alguns no deixen seqüeles.
Bàsicament és una malaltia cerebrovascular que es produeix per la disminució o obstrucció del flux sanguini. La sang no arriba al cervell en la quantitat necessària, la qual cosa té com a conseqüència que les cèl·lules nervioses no reben oxigen. Això què provoca? Provoca que parts del nostre cervell relacionades amb la planificació, la visió, el moviment o l'olfacte deixin de funcionar. El que passa que dintre de la paraula ictus, doncs qualsevol infart, qualsevol trombosis inclús.
Recordem que són trobades que es fan cada dos dijous a Can Genís, a Palafrugell. Per a més informació, es pot contactar amb l'associació Ictus Girona per telèfon o WhatsApp al 606 83 92 88 o al correu electrònic ictusgirona@gmail.com. Quan passen, bé, són 2:15 de 9 del matí, us expliquem que el Rally Costa Brava Històric en reuneix 126 equips de 12 països a la seva 22a edició. El Rally, amb 1.000 quilòmetres de recorregut, és una de les cites més destacades del calendari europeu. Joan.
El Rally Costa Brava Històric arriba a la seva 22a edició amb una participació rècord de 126 equips provinents de 12 nacionalitats, consolidant-se així com una de les proves de regularitat per a vehicles clàssics més importants d'Europa. El Rally se celebrarà des d'avui 30 d'octubre al 2 de novembre amb una seu compartida per primera vegada entre Sant Feliu de Guíxols i Empúria Brava. Aquesta prova internacional forma part del calendari oficial de la Federació Internacional de Vehicles Antics i es disputarà en 3 etapes que recorreran prop de 1.000 quilòmetres i inclouran 25 trams secrets fins al moment de la sortida. Els cotxes participants tenen un mínim de 25 anys d'antiguitat i enguany es preveu la participació de prop de 30 vehicles amb més de 50 anys, com Porsche 355, Citroën DS21 o BMW 2002. El públic podrà gaudir gratuïtament d'aquest espectacle motor amb accés lliure a les zones de sortida i arribada. A més, es faran activitats paral·leles, com una trobada de vehicles clàssics a Empúria Brava i propostes lúdiques per fomentar la desestacionalització turística de la Costa Brava. Una de les novetats destacades és l'impuls del programa Motor Dona, que potencia la presència femenina al rally. En aquesta edició hi participaran 4 dones pilot i una trentena de copilots, així com mecàniques de l'Escola Tècnica de Girona i diverses professionals implicades en l'organització.
I l'Ajuntament de Palamós ha tancat aquest dimecres la primera edició de la campanya Temps de Taverna amb un homenatge a Josep Maria Torné Sami Moni, que és el fundador de la taverna de Can Moni, que va morir el mes de gener. L'acte s'ha celebrat a la Sala Noble de l'Ajuntament, on l'alcaldessa i el regidor de Turisme han lliurat una placa commemorativa a la seva viuda, Anna Margarit, amb la presència de representants del Gremi Local de Tavernes, Maria Alzina.
Josep Maria Torné va obrir la seva taverna al barri Vell de Palamós l'any 1998 i és considerat un dels impulsors d'aquest model de restauració que avui forma part de la identitat gastronòmica del municipi. Durant la primera quinzena d'octubre, 12 tavernes de Palamós han participat en la campanya oferint una proposta de tapa i beguda. A més de dinamitzar l'oferta local, la iniciativa ha incorporat sortejos i premis tant per al públic com per als establiments. La tapa més votada ha estat la Gilda de la taverna Rels, elaborada amb pa bufat, maionesa de piparra, anxova del Cantàbric, crema d'olives i perles d'oli, que ha rebut un diploma acreditat. El públic ha pogut participar en un sorteig gastronòmic col·leccionant segells en un llibret editat per l'ocasió. Els guanyadors han estat un veí d'Artés, que ha aconseguit un menú per a dues persones, i una veïna de Palamós, que ha guanyat un lot de productes locals i una activitat gastronòmica. En Temps de Taverna, l'Ajuntament vol fomentar el consum del producte local i dinamitzar els vespres de la tardor en un ambient proper i distès.
I seguim, doncs, explicant vosaltres temes aquí al supermatí. Per exemple, que l'Oficina de Català de Palafrugell ha ampliat l'horari d'atenció al públic. A partir d'ara, el nou horari és de dilluns i dimarts, de 9 a 1 del migdia, els dimecres de 11:45 a 2, i els dijous de 9 a 1 als matins i de 4 a 6 a les tardes. L'oficina se situa al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, al carrer del Bruguerol. Ofereix assessorament lingüístic, informació sobre cursos de català, proves de coneixement i serveis per a empreses i entitats que vulguin promoure l'ús de la llengua. L'equip de Palafrugell forma part del Centre de Normalització Lingüística de Girona, dins del Consorci per la Normalització Lingüística. Els usuaris poden contactar-hi per telèfon al 972-01-1647 o per correu electrònic. A més, en el darrer període d'inscripcions, uns 120 alumnes s'han matriculat als cursos de català a Palafrugell. Arreu de Catalunya, el Consorci per la Normalització Lingüística ha tancat també el primer trimestre del curs amb més de 41.000 persones inscrites en alguns dels 1.900 cursos de català disponibles, una xifra històrica que reflecteix un augment de l'oferta. A part, la Conselleria de Política Lingüística ha contractat 63 professors i ha ampliat la jornada a 131 docents. L'increment de l'oferta s'ha estès a 27 noves poblacions, entre les quals també hi ha Begú, i s'han obert nous punts d'atenció en 8 centres de normalització lingüística. També s'ha reforçat la presència territorial a zones com Barcelona, a més cursos als districtes de Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris. I l'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, en reconeix que encara no hi ha novetats amb el problema que tenen els propietaris del passeig marítim amb la llei de costes. El Batlle ho ha explicat en una entrevista en aquest programa, on també ha detallat els passos que s'estan seguint per mirar de tirar endavant la reforma del passeig del Mar Marià.
Les obres actuals se centren a la zona sud del passeig marítim entre Port d'Aro i el riu Ridaura. Aquesta fase busca recuperar l'entorn natural i prioritzar materials com el sauló, deixant enrere el formigó.
I precisament es tracta d'un tram que serà el més naturalitzat. De fet, no es vol perdre, diguéssim, la relació que aquell entorn sempre ha tingut amb la Pineda dels Enamorats, i per tant, quan treballàvem amb costes del projecte, s'ha treballat amb un passeig en el que es treballa amb sauló, no amb formigó, i per tant el que anem és a recuperar, doncs, precisament, doncs, una il·luminació que es va perdre durant una llevantada, òbviament, doncs, posar uns serveis, posar, diguéssim, mobiliari, i per tant jo penso que és una obra que, tot i que no és molt complexa i que és veritat que s'allargarà durant 4 mesos, doncs penso que ens deixarà un passeig, doncs, molt a punt de cares a la primavera.
La següent fase inclourà una passera històricament reclamada que connectarà amb la zona nord. Aquesta infraestructura hauria d'estar operativa l'estiu del 27. Paral·lelament, s'està redactant el projecte per a la resta del passeig de gairebé 2 quilòmetres. Jiménez també ha denunciat la situació d'incertesa legal que afecta diversos habitatges propers al litoral arran de la llei de costes, i és que aquests propietaris no poden inscriure els seus immobles al registre ni hipotecar-se, entre d'altres problemàtiques. L'Ajuntament ha iniciat processos contenciosos per defensar els afectats, però encara esperen resposta judicial, que està prevista per a principis del 26. A la zona de Segureu també s'ha iniciat la construcció d'un nou giratori a la baixada dels Vents. Aquesta mesura busca reduir la velocitat dels vehicles en un punt on hi ha hagut accidents recurrents. També millorarà l'accés al nou desenvolupament urbanístic a l'oest de Sant Pol. Finalment, el Batllà ha parlat de les ordenances fiscals del 2026, que ja s'han aprovat inicialment. L'únic increment destacat és d'un 5% en la taxa de residus i un 20% en l'ocupació de la via pública. La resta d'impostos es mantenen congelats i ara l'Ajuntament ja treballa en l'ajust dels pressupostos per al 2026, que es debatran en els propers plens.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, i anem ja a saludar l'Ignasi Arbat. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com anem?
Molt bé, i tu?
Doncs res, ja amb les carbasses a punt i les castanyes. Eh?
Sí, no, ja, sí, és, el calendari va tan ràpid que a vegades costa de ser conscient que ja hem arribat ja a la castanyada.
Completament, i ja, jo crec que ja, mira, dilluns ja tindràs les llums de Nadal, ja, vull dir que això és... Enganxem una cosa darrere l'altra. I amb el cine passa igual, eh?
Sí?
Sí, perquè tot va lligat, o sigui, ara comencen, o sigui, ara acaben aquesta setmana les últimes pel·lícules de terror i a partir de ja mitjans, allò, finals de novembre, ja començarem a tenir les pel·lis de Nadal.
Doncs mira, Déu-n'hi-do, eh? Aquí, deies els llums de Nadal, aquí a Palafrugell ja estan instal·lats, eh? Per tant, i fa setmanes.
Jo crec que hi ha llocs que ja els deixen tot l'any i així ja s'estalvien de posar-los i treure'ls. Eh?
Podria ser una manera també d'estalviar.
Exacte. Escolta, els tens apagats i ja està.
Però em deies que encara tenim algunes no, pel·lícules de terror. Això vol dir que avui també n'haurem de parlar d'algunes aquí a la secció?
I tant, setmana forta amb el terror i potser l'estrena més destacada ens ha arribat a plataformes, que és la prequela de les dues pel·lícules d'It, però que arriba en format sèrie a HBO Max i es diu It, Bienvenidos a Derry, o Benvinguts a Derry.
Hola. Soy Rick, por cierto.
Will.
He alquilado una casa en el pueblo. Tras 8 años en la base, mi mujer está deseando vivir en un entorno normal.
Si lo que buscan es un lugar normal, seguro que Derry les va a encantar.
¿Por qué es una serie esperada?
Molt esperada perquè les dues pel·lícules d'It es van convertir en els èxits de terror més grans en taquilla. I sobretot la primera, que va batre molts rècords en la seva estrena. Unes xifres que eren més pròpies en aquell moment de pel·lícules de superherois que no pas de cinema de terror. I en aquest cas, doncs, que allò era una adaptació que, bueno, també parlava del passat, del pallasso Pennywise i tot això... I aleshores el que intenten fer en aquesta sèrie, l'Andy Muschietti, que és va ser el director d'aquelles dues pel·lícules i que també ha dirigit el primer capítol i que també ha estat a darrere de la sèrie juntament amb Stephen King assessorant, perquè recordem que això està basada en una novel·la de Stephen King, doncs ha començat aquest primer capítol el dilluns passat, deia això de Benvinguts a Derry, perquè també es pot veure en català, en doblatge i subtítols en català, la sèrie, per tant, aprofiteu
també està
que...
Bé.
Sí, sí, aprofiteu que està en català, així doncs fem que HBO Max se n'adoni que ens interessen les coses en català. I la cosa és que el segon capítol, això és una sèrie que en principi cada dilluns han de penjar un capítol, el segon capítol l'avancen i arribarà demà, que és nit de Halloween, per tant, perquè puguem tenir la nostra dosi de terror a casa. I què és el que ens explica aquesta temporada? Doncs és una sèrie pensada en 3 temporades, val?, que aniran 27 anys enrere aproximadament. O sigui, aquesta ens situa a principis o als anys 60, principis dels anys 60, perquè les pel·lícules passaven als anys 80. Aleshores, Pennywise és un pallasso que es manifesta aproximadament cada 27 anys. Aleshores, què farà aquesta sèrie? Anirem tirant cada temporada 27 anys enrere fins que arribem a la tercera i última temporada, que ens explicarà els orígens del pallasso Pennywise. Aquí el pallasso, en el primer capítol, no el veiem. De fet, ja ens han dit que trigarà una mica a sortir, però tots els efectes que genera el pallasso estan en el capítol, perquè té moments... o sigui, té una primera escena... una primera seqüència amb una història de terror que involucra un nen semblant al que era la primera pel·lícula, que és absolutament gore, que no estem massa acostumats a veure això en cinema, en televisió, vull dir que allà s'ha despatxat a gust. I al final és bueno, també sanguinolent, bèstia, i crec que descol·locarà, o ha descol·locat, almenys a mi em va descol·locar l'altre dia quan ho vaig veure, a tots els espectadors, perquè no t'esperes el que passa allà, succeeix en un cinema i allà passen coses que, bé, en fi, bastant bèsties que no ens esperàvem, no? Punt de vista d'uns nens, d'uns militars també que estan treballant per aquella zona, i molt homenatge i amor a les novel·les de Stephen King.
Em deies això, no és d'aquelles sèries que podem ja trobar tota la temporada sencera, sinó que ens hem d'anar esperant setmana a setmana.
Exacte, un capítol per setmana, excepte el de dilluns que ve, que s'avança aquest divendres.
Doncs mira, com a mínim els fans de la sèrie tindran aquest petit avançament. Però clar, dius que és el del dilluns, no vol dir que després el dilluns n'hi hagi un altre?
No, el dilluns no hi haurà res.
Ja. Vull dir que després s'hauran d'esperar més.
10 dies, vull dir, paciència.
Doncs bé, aquesta és la recomanació, però què més és el que arriba aquests dies?
Doncs arriba ja aquesta, sí, en cinemes, una de les pel·lis de terror importants d'aquest any, que és Together.
Te quiero.
Vale.
¿Qué ocurre?
No lo sé.
I en aquest cas, de què tractarà?
Doncs això és una pel·lícula de terror, body horror, que se'n diu, etc., que en realitat també parla de coses, o intenta portar-ho al terreny també metafòric, sobretot en les relacions entre parelles i el que se'n pot dir la codependència, no? És a dir, en aquest cas tenim una parella que estan, doncs, un molt pendent de l'altre, però potser és d'aquelles parelles que dius, us aniria millor per separat que no pas junts, perquè tenen interessos diferents i ella ha de deixar enrere una mica els seus somnis per poder fer realitat els d'ella, no? Que és ser mestre, treballar en un petit poble, amb tranquil·litat, etc., perquè venen de Nova York. I ell, doncs, és músic, i fer música fora de Nova York en un petit poble que està 2 hores a la ciutat és bastant complicat. Però què passarà? Aleshores, quan vagin a viure en aquest nou lloc, cauen en una cova, i en aquesta cova beuen aigua, i arran d'això els seus cossos començaran a enganxar-se. Aleshores, quan es toquen, les pells s'enganxen i fins i tot es poden arribar a fusionar. Aleshores, ells estan tota la pel·lícula intentant evitar aquesta fusió de la carn que es produeix, però és que, a més, quan els dos estiguin separats, molt separats, sentiran un immens dolor. Aleshores, que també els obliga a estar junts tota l'estona, però clar, si estan massa junts, doncs es produeix aquesta fusió de la carn. És una pel·lícula molt interessant, més va directa al gra, la dirigeix i l'ha escrit Michael Shanks, que és un director australià que debuta amb aquesta pel·lícula, i que haurem d'estar atents a veure de les següents coses que faci de cara al futur.
No, ara està pensant, clar, no, l'opció aquella de dir, doncs, que cadascú se'n vagi a viure en un lloc diferent, tampoc.
No, impossible. Sí, els protagonistes són Alison Brie i Dave Franco, que són Matrimoni i la vida real, cosa que ha anat molt bé perquè han de tenir molts moments íntims al llarg de la pel·lícula.
Doncs bé, aquesta és una de les propostes que ens arriba. Quina és la que també ens recomanes?
Doncs arriba també Esa cosa con alas, que és la pel·lícula que va venir a presentar Sitges Benedict Cumberbatch.
Estamos solo los tres.
Echan de menos a su madre.
Os habéis portado muy bien hoy.
¿Cómo lo llevas?
No me imagino cómo se siente.
¿Estás muerto?
¿Quieres hablar?
¿Dónde está la leche?
¡Para!
¡Yo estaba primero!
Ahí está. Papá triste.
¿Y promete que en aquesta...?
Mira, no està malament. A veure, és una pel·lícula normaleta, però no, no està malament. Sobretot destaca per veure Benedict Cumberbatch perquè ho fa sensacional en el seu paper, no? Això ens parla de la història d'un pare que perd la seva dona i tenen dos fills. Aleshores, com que és una pèrdua que es produeix un dia per l'altre, els agafa totalment desprevinguts. Ell entra en una depressió enorme, però és clar, és que s'ha de fer càrrec dels dos fills. Aleshores, bueno, la casa és bastant desastre, no? És a dir, no hi ha els menjars fets, tot està desendreçat per tot arreu. Ell té el cap en un altre lloc, té que entregar una feina perquè és dibuixant, escriptor, i tampoc acaba d'estar pel que ha d'estar. I la pel·lícula, bàsicament, parla del dol a través d'una figura que es manifestarà, que és un corb que intentarà posar, doncs, o que parlarà, interactuarà directament amb el personatge de Benedict Cumberbatch i que intentarà i tindrà converses, no?, així sobre el que està passant, l'anirà punxant, etcètera, etcètera. S'incorpora aquest element fantàstic, però no deixa de ser un element imaginatiu dintre de la ment del personatge, per parlar, doncs, ja hem dit, del dol, la pèrdua i totes aquestes coses.
Doncs bé, temes, no?, també, doncs, així més d'usos. Quina altra proposta també arriba aquests dies?
Doncs arriba a Amazon Prime una pel·lícula que es diu Heda.
I've heard so much about you, Mrs. Tasman.
Heda is fine. What have you heard?
That before you were domesticated, you were like fire.
Could you tell us the events of the evening?
I continua el terror també amb aquesta pel·lícula?
No, aquesta ja no seria de terror, seria més aviat un drama. Això està... A veure, aquesta pel·lícula està basada en una obra de teatre de Henry Ibsen, que va escriure ell mateix, però és una adaptació molt lliure, eh? Vull dir que tampoc us agafeu això com que... Perquè és més aviat una pel·lícula de la seva directora, Nia da Costa, que l'ha dirigit i l'ha escrit, que és una directora que va fer, sí, una pel·li de terror, en aquest cas, que va ser el remake de Candyman, i que la veurem al gener amb una altra pel·lícula de terror, també, que és la seqüela de 28 anys després, que s'estrena aquest gener. I entremig, doncs, arriba aquesta pel·lícula, ja dic, basada en aquesta història de Henry Ibsen, que ha tingut diverses adaptacions també, al teatre, òbviament, no? Però en cinema també n'hem vist algunes, i aquí hi ha bastants canvis per donar-li una visió potser més actual a una història que transcorre en els anys 50. Val? Aleshores, és la història d'una britànica que és afrodescendent, que viu en una casa així en els anys 50, a Anglaterra, com la d'Downton Abbey, no?, per fer-nos una mica la idea.
Sí, eh?
Aleshores, ella i el seu marit organitzen... O sigui, ella ha d'aconseguir un lloc important a la universitat i aquell lloc els ha de portar a poder mantenir aquesta casa, no? Aleshores, si no aconsegueix aquell lloc, potser la casa la perden i tindran problemes. I, per tant, organitzen una festa i l'objectiu d'aquesta festa serà que ell aconsegueixi aquesta feina, no? Aleshores, conviden a la gent més influent. Evidentment, la cosa no sortirà bé, perquè si no, no tindríem pel·lícula, no? Si tot fos
influents i violes. La cosa s'ha de complicar d'alguna manera.
Exacte, aquí descobrirem, per exemple, que el personatge de Heda, que és la protagonista, no?, que interpreta la Tessa Thompson, doncs és bisexual, es presenta una ex-xicota en el ball, i aleshores bé, començaran aquí a passar coses i es liarà una mica en aquesta nit, que és la que transcorre tota la pel·lícula.
I per acabar, ens has de portar, no una novetat, no?
No, no una novetat, és una reposició, però que arribarà a la majoria de les sales per tot arreu, i que, sense cap mena de dubte, és la millor pel·lícula de la setmana. Però clar,
sí,
té 40 anys.
O sigui, és la millor?
Sí, sí.
No, però vull dir que és una molt bona pel·lícula, però vull dir que no, no... Vull dir, les estrenes d'aquesta setmana, les novetats, no arriben a aquest nivell.
No, no, jo diria que és la millor pel·lícula de l'any, eh? Vull dir, si m'ho poses així, diria, i cap pel·lícula que s'estreni aquest any arribarà al nivell d'aquesta.
Quina és?
Parlem de Regreso al Futuro.
And this baby hits 88 miles per hour. You're gonna see some serious...
O sigui que al final hem de tornar als clàssics.
Hem de tornar als clàssics i bé, és una oportunitat per als que, doncs, com jo, que la van descobrir al videoclub o altra gent que l'ha descobert a la televisió però no l'han vist mai al cinema, és una oportunitat per veure-la com s'ha de veure aquesta pel·lícula, amb una sala, amb una pantalla enorme, amb la música de l'Alan Silvestri a tot taco. Se celebren alguns esdeveniments a Barcelona. Ve Christopher Lloyd, per exemple, a presentar la pel·lícula a un preu les entrades gairebé indecent, però bé, allà estarà Christopher Lloyd per qui el vulgui anar a veure. I el fet és que és tota una experiència. Vull dir que bé, és... Escolta, jo li tinc ganes, tu, ja. La tinc a casa, l'he vist 25.000 vegades, aquesta pel·lícula, però vaja, és un dels meus referents en quant a cinema i no deixaré escapar aquesta oportunitat per veure-la en cinema per primera vegada, imagina't, sí, sí.
S'ha remasteritzat o s'ha fet algun retoc?
Sí, sí, s'ha fet un... De fet, està en 4K, ja fa temps, però em sembla el 35è aniversari, es va fer una versió ja en 4K remasteritzada amb una imatge digital impecable, però ara doncs, la veurem en pantalla gran.
Doncs bé, anirem a veure els clàssics també al cinema. Ignasi Arbat, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Una forta abraçada, adéu.
I quan ja són pràcticament les 9 del matí, anem a fer ja un cop d'ull al temps amb l'Isaac Vilà. Què ens pots explicar?
Avui jornada molt més estable, cel serè ja des de primera hora i amb temperatura un pèl més fresca ara a primera hora del matí i pujarà aquesta temperatura amb valors un pèl més suaus que no pas ahir al migdia. Amb una mica de vent de nord que anirà perdent intensitat, passant a gregal, i també de cara a demà es mantindrà aquest cel serè i amb una temperatura més alta de cara a demà divendres.
Doncs bé, aquest és el repàs que us fem ara que falta mig minut per les 9 del matí. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per escoltar-nos i per seguir tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. Tornem demà a partir de les 9.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.